Fórmula Estel, la fórmula musical.
El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, ha demanat aquest vespre un canvi d'orientació en l'acció de govern i el debat polític català cap als problemes reals de la gent, ha dit, en comptes de centrar la reflexió en el procés sobiranista que ha qualificat de monotema i excessiva observació del nostre melic. Segons Miquel Iceta, la dedicació de tanta energia al procés independentista està erosionant la qualitat de la política i de les institucions. Miquel Iceta ha exposat aquest vespre la seva contraproposta al mateix procés sobiranista, el seu full de ruta, en altres paraules. Per explicar-lo, el primer secretari del PSC, des del seu to federalista, ha optat pel format d'una conferència, com ja van fer ara fa uns dies el president de la Generalitat, Artur Mas, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Precisament Mas i Junqueras, recordem-ho, s'han reunit aquest matí per primera vegada al Palau de la Generalitat després de les seves respectives conferències, amb l'objectiu d'encarar una negociació per a possibles eleccions plebiscitàries. La trobada ha estat qualificada de positiva per les dues parts. I Protecció Civil ha mantingut avui en fase d'alerta el pla de protecció per incidències Procicat, 24 hores després del temporal de vent que ha travessat Catalunya i que ha provocat a Terrassa la mort d'un jove de 27 anys i una noia de 16 per la caiguda d'un mur que els va sepultar ahir mateix. Aquest migdia s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa un minut de silenci per aquestes dues víctimes. I recordem també que un ministre palestí ha mort avui després d'un enfrontament amb soldats israelians durant una protesta a Cisjordània. Es tracta, segons un portaveu de l'autoritat palestina, del responsable d'afers de les colònies i del mur, Ziad Abu Ein, amb rang, com dèiem, de ministre. I aquesta matinada s'han trobat els cadàvers de dos homes en un descampat a Bordils i s'han detingut ja dues persones com a presumptes autors dels crims. Sembla que una revenja per qüestions relacionades amb les drogues hauria tingut a veure amb aquest crim. I fins aquí l'actualitat. Saludem ara l'Òscar Merino, director del programa Bàsquet al Dia. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per d'aquí una hora, més o menys?
Doncs avui estarem pendents d'una nova jornada de l'Eurolliga, la novena, que de fet comença avui, però el Barça juga demà al Superliga a 3:15. Escoltarem el Xavi Pascual i un Mario Sonja, que demà, com la resta de l'equip, haurà de fer una passa endavant per les lesions d'Oleson i també de Navarro, que tampoc no estarà encara per reaparèixer en el partit de demà. Avui també estarem pendents de l'Eurolliga femenina, de la jornada entre setmana, la Deco Or, amb els partits del Lactel Força Lleida i el Prat Joventut, i parlarem també avui de la importància dels psicòlegs esportius.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 de la nit i fins a 9:15 en un nou Bàsquet al Dia.
Doncs que vagi bé el programa, Òscar. Bona nit.
Vagi bé, fins demà.
Salutacions dels qui us hem acompanyat, el Mario Ramírez a les vies de sola, Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Tornem a recordar-vos que Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Benvinguts al De Cap i De Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una de cada quatre persones que mor a Catalunya és a causa d'una malaltia del cor. Amb aquesta frase tan contundent, tindrà lloc el proper diumenge 14 de desembre la Marató de TV3, que enguany es dedica a les malalties del cor i en la que 1 milió de persones participaran en les més de 2.000 activitats que organitzen entitats i associacions i també els 2.400 voluntaris que atendran les trucades dels donatius a les seus telefòniques. Avui, doncs, ens apartarem dels nostres temes habituals i si bé la setmana passada parlàvem d'emocions, avui descobrirem com cal vetllar perquè el nostre cor biològic bategui saludablement i ens permeti, llavors sí, emocionar-nos.
De Cap i De Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de malalties del cor i mirarem de descobrir com prevenir-les, de conèixer-les, però també com prevenir-les, i ho farem amb les següents persones que ens acompanyen. Avui ens acompanya el doctor Alessandro Sionis, director de la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i també membre de l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau. Però també tenim avui en el nostre estudi Jordi Casado.
Aquí tornem a ser, Oriol.
El nostre coach live aquí preparat.
I tant.
I després també la Martina Ros, però que, mira, en aquests moments, just en aquest moment, anava a dir, està en un embús, però just en aquests moments
quasi
entra
que
per
dono,
la porta.
Li dono el micròfon i
quasi
que
dona-li
no?
el micròfon. Martina, benvinguda.
Martina.
Benvinguda. Seu, diu, hola. Bé, doncs, amb tots ells, i també amb el Jordi Carretero, que ens acompanya des de control de so, comencem De Cap i De Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Bé, doncs anem a començar aquest programa, que em sembla que el comencem amb la Martina una mica amb l'ai al cor.
Amb l'ai al cor, sí, no sé si ets tinc...
Que bé ho fas venir, això, eh?
És que avui la paraula cor es dona peu a moltes d'aquestes frases. Forma part, és el cor de la nostra vida, el nostre cor, també,
sí.
No?
Sí.
Anem a conèixer el nostre convidat, doctor Alessandro Sionis, director de la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques, al Departament de l'Hospital del Santa Creu i Sant Pau, i també membre de l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau. Moltes gràcies per estar aquest vespre amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Això que ha fet la Martina ara d'arribar corrents així, això és bo pel cor o no és bo?
Això depèn, si està entrenada la Martina, no ho sé.
Sí, perquè ja sabeu que vaig a córrer.
Vas a córrer, per tant, això, o sigui, una cursa. Però quan la cursa d'allò de córrer, a més, s'hi afegeix aquell ai al cor de no arribo, aquest punt d'estrès de dir que, a més, faig tard i...
Neguit, eh?
Amb aquell neguit, això...
Això no és bo pel cor, però és part de la vida, jo crec, no? És part d'aquelles coses que hem d'aprendre a controlar i a gestionar, no?
I el nostre cor, en principi, està preparat per aquestes coses, no?
Clar, clar que ho està.
Si està, si està saludable i el mantenim en forma, en principi ha de poder... no, no tindrem cap, cap espant avui amb la partida, no?
Esperem que no durant el programa, encara que estem preparats.
Això sí, mai, mai ens podria passar això, que tinguéssim, a més, un metge especialitzat en l'àmbit cardiològic. Doncs, si us sembla, anem a començar aquest espai d'avui, anem introduint-nos en aquestes malalties del cor.
De cap i de nou, punt de partida.
I avui el punt de partida és, a veure, descobrir quin és aquest obstacle que, d'alguna manera, aquest òrgan tan fantàstic que tenim, doncs quins són aquests obstacles que ens posa a vegades amb aquestes malalties. Però potser seria bo també allò, per recuperar una mica la classe de ciències de primària, què és el cor, com funciona... allò, per definir-ho, com ho faria, com ens ho explicaria vostè, doctor Sionis?
Doncs jo diria que el cor el podem considerar com un motor en el nostre cos, no? És molt important, va bombejant la sang, i aquesta sang després ha de vestir tots els òrgans, i llavors, quan tenim problemes al cor, podem tenir problemes de qualsevol òrgan, des del cervell fins al fetge, ronyons, etcètera, etcètera. Llavors és el motor.
I aquest motor, a més, té un sistema elèctric propi.
Clar, aquest motor, a més, té un sistema elèctric d'una complexitat notable que fa que el cor es bellugui d'una manera sincrònica i eficient. Realment sembla una bomba molt senzilla, però, tot i els increïbles avanços tecnològics que tenim avui en dia, no hem estat capaços de reproduir aquesta fantàstica màquina que tenim dins del nostre cos, que és el cor.
És a dir, no sabem ben bé com es generen aquests impulsos, d'on te neixen? Ho sabem, això?
Sabem bastant, però hi ha moltes coses que encara no sabem.
Moltes coses per descobrir, encara.
Moltes coses per descobrir, exacte.
El cor també té neurones. Ens han anat avançant últimament. Que neurològicament hi ha algunes neurones que estan situades en el cor. És ben bé així?
Jo no ho diria així, que és un missatge que potser és una mica...
ambigu.
Jo diria que el cor i el cervell, el sistema nerviós, tenen una connexió directa. I això sí, això és evident, no? I llavors, tot allò que passa al nostre sistema nerviós després té una repercussió sobre el nostre cor. Abans parlàvem amb en Jordi d'una malaltia del cor molt curiosa, que té un nom japonès que es diu Takotsubo, que vol dir en japonès trampa per pops.
Això és una malaltia del cor.
Això és una malaltia del cor. No? És una malaltia del cor que el nom castellà, que no és gaire més clar, seria disfunció apical transitòria, vol dir que és una disfunció del cor.
Ara ho entro del pop, és millor,
Llavors, amb aquesta afant que tenim nosaltres els metges de parlar complicat perquè ningú no ens entengui, per si així ens equivoquem, tampoc no se n'enteren. Però la cosa és, aquesta disfunció apical transitòria, el que fa és el cor, de cop i volta, queda com està estabornit, i doncs gran part del cor deixa de moure's. I el desencadenant principal d'aquesta malaltia és precisament l'estrès, un estrès així sobtat, la discussió amb un veí, la mort d'un familiar, i just ara el Jordi em comentava que ell té una experiència també personal i propera sobre el tema, i això és una demostració de la connexió directa que hi ha entre el cor i el sistema nerviós, no?
Anem a descobrir, a part d'aquesta malaltia japonesa, que ara aquí sí que hi ha ens venia un component nou que dius, ostres, ara d'on ens surt això, no? Però potser que sigui per ubicar-nos, quines són aquestes malalties del cor, perquè pensem al cor i tots pensem de seguida en l'infart, no? Però clar, l'infart és un de les moltes possibilitats que té el cor d'emmalaltir. Com les podríem agrupar o quines serien les principals malalties?
Jo diria que el cor és una màquina complexa que té diferents parts i diferents parts que afortunadament no s'espatllen gaire sovint, però que es poden espatllar, o podem tenir malalties de diferents parts. La més coneguda segurament és la cardiopatia isquèmica, que seria el problema del recte del cor. Tots tenim al cor unes artèries que es diuen artèries coronàries, que són les responsables de portar el recte al cor. Llavors, si una d'aquestes artèries tapa o queda més estreta, podem tenir un infart, per exemple, una angina de pit. Aquest és un problema, és molt prevalent, i es diria que del pastís de les malalties cardiovasculars és potser el més gran.
Que això que vol dir és que no arriba la sang al cor.
No arriba la sang al cor.
I llavors, quan no arriba la sang al cor, el cor, la part que queda en aquell moment d'alguna manera deteriorada o sense flux, què fa?
Jo diria que si una de les artèries coronàries, que tots en tenim tres, es queda bloquejada, normalment és per un coàgul de sang, provocat per la presència d'una placa d'arteriosclerosi, d'aquestes plaques que estan formades per greix i per calci i així. Si aquesta artèria es queda bloquejada, tapada, de cop i volta, tota la zona del cor que depèn del seu rec, d'aquesta artèria coronària, queda sense sang, i llavors aquesta zona té problemes. Els miòcits, els cardiomiòcits, les cèl·lules del cor, comencen a morir, i allò quan es produeix l'infart. Si nosaltres podem arribar a temps a destapar aquesta artèria, llavors podem salvar el miocardi i podem fer que l'infart sigui un infart petit. Però si l'artèria queda molt de temps oclosa, llavors l'infart pot ser més gran i pot donar després conseqüències a llarg termini molt importants.
Llavors podria ser que aquella persona hi hagués una part del cor que ja no funcionés més?
Exacte, quedarà una zona de necrosi, de cicatriu, que no es bellugarà. Llavors això, de vegades, la resta del cor pot compensar per aquesta zona, però altres vegades aquesta zona necrosada, aquesta zona d'infart, pot ser tan gran que llavors pot comprometre fins i tot la capacitat del cor de bombejar adequadament la sang. I aquí passem a un altre capítol del problema de les malalties del cor, que és la insuficiència cardíaca. Una de les causes més freqüents d'insuficiència cardíaca, és a dir, la incapacitat del cor de bombejar prou sang com per abastir tots els òrgans, és precisament la cardiopatia isquèmica. Una persona que ha tingut un infart molt gran i el cor ha quedat molt danyat, doncs
el motor
pot tenir insuficiència cardíaca, exacte. De cop i volta, doncs, nosaltres que necessitaríem doncs, un Mercedes, de cop i volta ens trobem allà amb un Vespino, amb dos cavalls, i això no dona, no dona, no dona.
Llavors això vol dir que aquesta persona no pot rendir ni pot arriscar-se d'alguna manera a fer potser aquesta correguda que ha fet avui la Martina, no? L'arrítmia. Això és molt musical.
L'arrítmia està molt bé, i l'arrítmia és un problema d'un altre component del cor, que és el sistema elèctric del cor. Llavors, el cor té un sistema elèctric també en diferents parts, i quan es produeix el dany d'una part del sistema elèctric, podem tenir arrítmies. Hi ha algunes arrítmies que són molt, molt freqüents, com, per exemple, la fibril·lació auricular, que són, és una arrítmia que fa que el cor sigui irregular, i algunes altres arrítmies provocades per curtocircuits del sistema elèctric, que a vegades són congènits, que es poden arreglar. I després tenim unes arrítmies que estan desencadenades per altres causes, que poden ser fins i tot mortals, que són les que provoquen alguns pacients la mort sobtada, que és doncs, precisament això, una mort sobtada, una mort inesperada. I quan és una mort sobtada cardíaca, doncs una mort sobtada de causa arrítmica, normalment.
Perquè normalment la mort sobtada, almenys en l'imaginari popular, sembla que va més vinculada al d'infart. Has tingut un infart i la persona ha mort, no? L'arrítmia aquí és absolutament diferent, ve d'una altra causa. Aquest cas, la mort sobtada.
Jo diria que la que provoca la mort sobtada és un tipus d'arrítmia, no és ni de lluny l'arrítmia més freqüent. Les arrítmies més freqüents són normalment més benignes, tot i que moltes d'elles tenen la seva complexitat i poden ser perilloses. Però sí, la causa principal de mort sobtada són les arrítmies. Tots tenim al cap, per exemple, per què els infarts moren de mort sobtada. Molts infarts no arriben a l'hospital. Nosaltres, els metges, no els arribem a veure perquè moren sobtadament a casa, precisament perquè el fet que quedi tapada una artèria desencadena unes arrítmies que es diu fibril·lació ventricular, i aquesta fibril·lació ventricular fa que el malalt es mori abans que nosaltres
podem
intervenir.
I un aspecte curiós, Alessandro, molts esportistes, bueno, molts no, però hi ha una tendència últimament a que mor sobtades i ja no estan entre nosaltres. Com pot ser que amb tants anàlisis, tants sistemes que tenen per detectar i seguiment, i no es detecti això? És que és tan difícil?
Jo crec que primer, són pocs esportistes.
Pocs, sí, sí.
Molt,
he dit molts, sí.
El que passa és que és molt mediàtic.
Sí, estan repetint.
Normalment és gent que té una certa exposició.
Sí, ara.
És gent que, a més, és jove. Llavors, això, evidentment, té una repercussió mediàtica molt important, però són molt pocs. I el primer missatge que m'agradaria donar aquí és que l'esport és bo pel cor. Si nosaltres fem esport, el nostre cor té un benefici claríssim, tant a curt com a mig com a llarg termini. Llavors, l'esport és bo pel cor. Després, és veritat que hi ha alguns esportistes que poden tenir algunes malalties congènites, i aquestes malalties congènites doncs, poden provocar arrítmies. La majoria d'aquestes morts que veiem, tots tenim al cap, no? Alguns jugadors de futbol, alguns esportistes de renom, així que doncs, han patit en algun moment un episodi de mort sobtada, etcètera, alguns ens ha sortit, alguns altres que no, però la gran majoria d'aquests tenien una cardiopatia congènita de base, que no havia estat detectada.
I ja que ens ho introdueix, què són les cardiopaties congènites?
Doncs les cardiopaties congènites són defectes normalment estructurals del cor que són present ja des del naixement, jo diria.
En principi, sense cap causa coneguda?
La causa, normalment, és una causa genètica. Nosaltres, la majoria de vegades, o heredem aquesta malformació o bé tenim una mutació que provoca que apareixi aquesta mutació. També es consideren cardiopaties congènites algunes cardiopaties que no són presents al naixement, però que estan allà larvades i que a poc, amb el temps, amb el creixement, ja es fan evidents.
Així com les altres malalties potser es vinculen més a persones ja d'una certa edat, vull dir, tampoc no estic parlant de gent gran, sinó de 30, 40, 50 anys en amunt, en canvi, les cardiopaties congènites, aquí ens estem referint ja a uns pacients molt joves.
Molt joves, exactament.
Tenim, en aquest cas, parlant justament d'això, a l'altre costat del telèfon, el testimoni d'uns pares amb una filla que ha patit una cardiopatia congènita. Senyor Roger Carrasco, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Vostè és el pare d'una nena de 7 mesos, la Júlia.
Sí, correcte. Una preciosa nena.
Una nena preciosa que els va fer patir una mica abans de néixer.
Sí.
Què va passar? Vostès estaven, em sembla que amb 26 setmanes de gestació, això seria 6 mesos
sí,
i mig, i van sorgir uns problemes. Què va passar?
Bueno, a la setmana 26 de gestació de la meva dona, d'un dia per l'altre, bueno, estàvem amb una festa i la meva dona es va desmaiar. Va caure a terra. Bueno, nosaltres ens pensàvem que era una lipotímia, però bueno, arrel de que a la mateixa festa se li va repetir 4 cops, vam trucar a l'ambulància, ens van derivar a l'Hospital de Granollers, que va ser a prop, i anar allà, directament el que van fer va ser la ginecòloga que hi havia de materno-fetal va realitzar unes proves i ens va donar el resultat de que la meva dona el que tenia era massa líquid amniòtic
en l'úter.
Llavors, que arrel d'això, la meva dona tenia aquests esmais i que
en principi
creien que això podia ser, o bé, si ens havien parlat algun cop en la nostra mútua de tema de malformacions, clar, nosaltres espantats, clar, dient tota l'estona que no, no sempre estàs dient això, si l'embaràs era perfecte, i arrel d'això, doncs, vam tornar a la mútua amb un full recomanat per l'hospital aquest de Granollers, i on es deia que, sisplau, que estudiessin el tema del líquid amniòtic.
Però després tot això va esdevenir, o sigui, van fer després vostès tot un recorregut per 3 hospitals en els quals ja, des del primer moment, o sigui, ja després d'aquest primer diagnòstic, ja va sorgir el diagnòstic de cardiopatia congènita, però els donaven diferents solucions a cada hospital, no?
Bueno, a la mútua, clar, directament ens van dir que això era que el que tenia la Júlia era una estenosi pulmonar, que després a la llarga va derivar pulmonar, i va ser més crític, però clar, que amb una estenosi pulmonar ens van posar doncs, tots els escenaris, però cap pintava bé, la nena podia ser que no parlés, la nena podia ser que no parlés, que com era aviat que ens derivaven a l'hospital a Vall d'Hebron per poder avortar, que ens havien de sotmetre al comitè mèdic, perquè ells aprovessin o derivessin cap a una altra opció, però que havíem d'anar sí o sí allà per decidir-ho. La sorpresa nostra va ser que a l'arribar allà ens van dir que la Júlia, vull dir, que tenia això d'estenosi pulmonar, que era una petita malformació creada o per una proteïna, que és el que sintetitzava malament, que no sabien el per què, però que mitjançant estudis genètics i clínics dels pares no podia venir. Llavors, que era un tema aleatori, era un percentatge molt baix de la població, però que ens havia tocat.
Un cas de cada
10.000. Ahir vam dir que no, o sigui, que no feia falta, que no era, que com era una cosa operable, no feia falta sentir la paraula avortar.
I després van anar encara a un altre tercer hospital, Roger.
Llavors, per sort, vam anar a parar a la maternitat, que conjuntament amb el clínic i en el moment del part treballant amb Sant Joan de Déu, i tot l'equip de, del doctor Martínez es va encarregar de posar-nos en òrbita i de donar-nos realment el diagnòstic, les possibilitats que no pintava tan malament, que era una cosa operable, dins del ventre, fora del ventre, que ell creia millor que era fora. Realment, aquestes operacions, pel que he sentit de tots els professionals, la van acertar, dient, bueno, i aguantar la meva dona fins a la setmana 35, que va ser quan vam treure la Júlia, per poder operar a fora. Sempre quan el tamany del cor fos l'adient. O sigui, el tamany era petit, l'opció més viable era operar dins, però llavors el risc que corria la mare de morir era més elevat, i del fetus.
Finalment va néixer 23 d'abril, dia de Sant Jordi.
Sí, el dia de Sant Jordi. El 22 d'abril ens van trucar per fer la reacció i ens van dir que us sembla que neixi el dia de Sant Jordi.
Una bona rosa. Una bona rosa, però que sí. Encara els va donar un... Després de néixer va haver-hi una operació, però encara van tenir un altre ensurt.
Sí, perquè només néixer estava tot preparat. La Júlia va néixer, però va néixer com si haguéssim morta, perquè com els pulmons... bueno, no néixer blava, perquè va tenir una cianosi increïble, els pulmons no estaven preparats, el cor funcionava a la meitat, la resta era hipertròfic i, bueno, la van aguantar amb respiració assistida i l'endemà ja ens van dir que s'havia de fer la valvuloplàstia, que era el pas previ a intervenir realment cor obert a la nena. La valvuloplàstia aquesta, durant les 2-3 primeres hores després de la valvuloplàstia, semblava que tot anava bé. Però llavors hi ha un conducte que uneix el cor amb el que ve a fer la part dels pulmons,
sí,
que es diu ductus, i el ductus, normalment, quan un nen neix, quan un nadó neix, es tanca. Té la tendència a tancar-se. Llavors els pulmons funcionen, que és la part d'oxigen que té amb el cor. La Júlia li va fer una reacció adversa i se li explica. Llavors, clar, ens van dir que o obrien directament, intentaven estrenyar el ductus, o més la Júlia es moria.
Això,
les 48 hores després van ser...
Terribles, terribles, imaginem, no?
Terribles, sí, sí.
Però tot i amb això, tot va acabar amb bones notícies, eh? Vostès...
Tot va acabar amb bones notícies, sí, sí. Gràcies, gràcies també, amb molta fe. Els metges del doctor Mayol, que és el cirurgià, li dec la vida, li devem la vida, la meva dona i jo. El suport dels pares, dels meus sogres, del meu germà, que va estar a sobre sempre, mirant-nos també buscant metges. Realment són moments que ningú et prepara, que et fa molt fort com a parella, que necessites el suport de la gent, però que el que et fa fort és la unitat amb la teva dona, amb el teu marit, i la fe que puguis tenir i la confiança dipositada en les metges, perquè són els que realment poden fer alguna cosa.
Això és el que a vostès els ha ajudat a mantenir-se i a tirar endavant.
I tant. Això i sempre actitud positiva, perquè malament nosaltres ja sabíem que podia anar. Però, vull dir, jo crec que la Júlia ens necessitava positius. Necessitava que els seus pares estiguessin anar allà. Clar, veus a la UCI molts casos que t'espantes, però potser el nen del costat té alguna cosa semblant, però mai el mateix que té la teva filla.
La teva, fa clar.
Sí.
Roger, moltes gràcies per aquest testimoni de lluita i també de fer pinya i aquesta mirada positiva que els ha ajudat a lluitar i a mantenir-se amb aquesta història que, quan ens explica tot això i ens imaginem una criatura de dies, d'abans de néixer i de dies passant tot això, estem segurs que per vostès havien de ser també moments i imatges terribles i que han fet tot aquest recorregut també i n'han tret aquest missatge positiu i també l'alegria de que finalment doncs ara la Júlia ja té 7 mesos i els desitgem que la puguin disfrutar tots plegats durant molts i molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu. Adéu, bona tarda.
Aquest era el testimoni del Roger Carrasco i de pare de la... juntament amb l'Elga, doncs pare de la Júlia. És una història freqüent, aquest tipus de històries que sentíem, doctor?
Jo crec que sí, que és una història freqüent. No en el sentit de que jo sigui un expert en malalties congènites, perquè no
és la seva especialitat.
Però sí que és una història freqüent en el sentit de aquestes situacions molt límit en el qual, en els quals realment es veu com l'esforç d'equip, metges, família, tot el personal sanitari, tot un mecanisme que sí que funciona, perquè hem de dir que tenim molt bona sanitat, i realment després té un final feliç, no? I això és una de les coses que fa que la nostra professió sigui tan, tan gratificant, que tingui aquest component tan vocacional, no?
Dur per un costat, segurament, de veure tot aquest, aquestes històries tan dures, però quan hi ha resultats positius, de fet, en l'escrit que ens van enviar la família, ens parlaven de que al final els hi van dir el cor de la Júlia està sa com el de qualsevol altre nen. Això és una cosa poc freqüent, també, no? Perquè normalment, després d'algun tipus de malaltia del cor, aquest queda afectat per sempre?
Això depèn del tipus de malaltia del cor, però sí que és veritat que tenim cada vegada més malalties del cor que podem curar. I hi ha hagut doncs, uns avenços molt importants, sobretot en el camp de les malalties congènites. Mm-hmm.
La recerca serà un dels objectius d'aquesta marató de TV3, que tindrà lloc diumenge vinent. Quins són els propers reptes? Potser què s'ha avançat aquests últims anys i quins són els reptes de futur per continuar treballant perquè històries com la de la Júlia doncs, tinguin aquest final feliç?
Reptes enormes del punt de vista de la recerca, tot i que avui en dia la mortalitat per les malalties cardiovasculars s'ha anat reduint d'una forma considerable, sobretot en els últims 20-30 anys. Hem de considerar que encara a tot Espanya i arreu del món les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort. Aquí a Espanya, crec que es comentava abans aquesta dada, és que més o menys un 30% de les morts a Espanya són per malalties cardiovasculars i una part molt gruixuda són per cardiopatia isquèmica, és a dir, per problemes del rec del cor, per les artèries coronàries. Llavors, són reptes molt importants, molta recerca a fer en tots els camps, des de la prevenció, molta feina per fer pel que fa a la prevenció de totes aquestes malalties, perquè no ens hem d'oblidar que actuant, modificant determinades coses, moltes malalties són prevenibles. I després, en el camp dels tractaments i de les estratègies d'abordatge de les diferents malalties cardiovasculars.
Doncs voldrem conèixer més coses, sobretot sobre la prevenció, és a dir, què podem fer cadascú de nosaltres des del carrer, des de la nostra vida, justament per prevenir aquestes malalties. Ho farem després de la nostra pausa musical, que avui serà, òbviament, doncs, aquesta música del... A veure, que la tinc per aquí... Aquí la tinc. Recordava el nom és Aleluia, però és la versió que han fet Andrea Motes i John Chamorro per la Aleluia aquest de Leonard Cohen. Aquest Aleluia hi ha aquesta cançó molt, molt coneguda, té uns quants anys, però l'escoltarem amb aquesta versió que han fet justament pel disc de la Marató. Continuem en seguida.
Es diu que hi ha un acord secret que David tocava plaure al rei, però sé que per tu tenés la música. Doncs és aquest el quart, cinquè, el menor cau, el major munt, el rei perplex com jo ja he estat aquí, sé un doc, si em sé el camí, vaig viure molt temps sola, sense tu, jo. Veig el teu nom a l'arc de triomf, però l'amor no és victoriós, és tant un fred i un trencat. Aleluia, 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 aleluia. I va un temps, com solies dir, quan jo encertava el teu camí, però ara ja no em dus mai on em duies. Recorda quan a dins teu hi entrava jo,
la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui al de cap i de nou parlem de malalties del cor. Volem saber com prevenir aquestes malalties. N'estem parlant amb el doctor Alessandro Sionis, director de la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques de l'Hospital de Santa Creu, de la Santa Creu i de Sant Pau. N'estem parlant arrel de que diumenge vinent, com sabem tots, doncs tindrà lloc aquesta marató de TV3 i aquest any es dedica a aquestes malalties. Doncs anem a veure com podem fer aquesta prevenció.
De cap i de nou, el com.
Com podem prevenir aquestes malalties? Hem vist el que són, hem vist com afecten, hem escoltat aquesta història de la Júlia que ens ha explicat el pare, el Roger Carrasco. Hem pogut gairebé aquest Aleluia que cantàvem ara, ha sigut gairebé com una dedicació que els hem pogut fer doncs, també aquesta família que ha vist com després de tant de patir gairebé un miracle salvat aquesta criatura. Doncs ens faltaria saber també què podem fer nosaltres per evitar que la nostra vida i els nostres pròxims doncs, hi hagi aquest tipus de malalties. Què podem fer, doctor?
Doncs aquesta és la pregunta del milió. I jo, moltes vegades, és una pregunta que em fan els meus pacients i em pregunten, doctor, per què m'ha passat això? Un pacient jove que ha tingut un infart I jo moltes vegades li dic, nosaltres, clar, naixem amb unes determinades característiques que ja tenim de fàbrica. Això, sortint de la fàbrica amb això, una certa predisposició, potser, no?, a tenir problemes del cor i així. Però després podem decidir quines paperetes comprem, no? Llavors, clar, si un pacient, una persona neix amb una certa càrrega familiar, per exemple, de problemes de les artèries del cor, de cardiopatia isquèmica, doncs, i després fuma, després no fa esport, té una alimentació poc saludable, és una persona que té un nivell d'estrès molt important, etcètera, etcètera, doncs, clar, vas comprant papereta i al final la pregunta és per què m'ha passat això? Doncs perquè has comprat moltes paperetes i al final t'ha tocat la loteria, no? És una miqueta aquest el concepte.
El que hem de fer és comprar-ne poques.
Exacte, comprar-ne poques i intentar, doncs, ja que sortim amb unes determinades característiques, intentar fer de tot per compensar, no? Exacte.
Anem a veure des del carrer què ens diuen que es pot fer per prevenir i anem a veure si d'alguna manera això que popularment es diu pel carrer és el que hem de fer o no és el que hem de fer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Què creu que podem fer per a prevenir malalties del cor?
Doncs dieta, d'exercici, i ja està.
Sobretot doncs, la dieta i l'exercici. I si aquí prengui medicació, doncs prendre's la medicació. Però sobretot dieta i exercici.
Estar pendiente a tiempo. ¿Sabes qué quiere decir a tiempo? Atender al paciente a tiempo. Ya tarde ya no vale, ya.
Tenir una vida sana, m'imagino. Bona alimentació, fer exercici, no fumar.
Pues bueno, que haya mejor médicos y mejor asistencia que nos dan la visita. Va dentro de 4 o 5 meses o más, que nos las dieran más rápido.
Això és el que ens deien des de Sant Andreu, a Barcelona, des del Centre de Rehabilitació en Salut Mental Sant Andreu. Han sortit i hem fet aquesta pregunta i els hem contestat això. Què els hi sembla, doctor? La gent ho tenim integrat?
Molt satisfet, perquè es veu que doncs, amb les totes aquestes entrevistes que ens feu, les campanyes que es fan, doncs algun missatge al final calen entre la població, no?
Sí, perquè això de
dieta,
la dieta
exercici,
i exercici, això és el que tothom té clar,
sí,
no?
Sí.
Això és el que...
Aquesta última senyora que ens escolti avui i tindrà solucionada gairebé la visita ja, eh? Gairebé.
A veure...
Sí, jo crec que això, la prevenció és molt important. Hem de començar a fer prevenció a les escoles. Això, bàsicament, clar que una senyora, potser una senyora gran, com la que entrevistàvem, em digui, no?, que sí que és important això, però ella ho feia quan de jove, tot això. Deixa de fumar, no?, quan té, després de tenir el primer infart, no? Llavors, això, la prevenció hauria de començar...
Abans
ja
de comprar els números.
A les escoles, exacte. A les escoles ja és on hi ha molta feina per fer, no?
Avui en dia es parla molt de la preocupació que hi ha per part de la medicina de l'obesitat infantil. Això també és una manera de prevenir o no prevenir els problemes del cor?
Clar, l'obesitat infantil, que era un problema pràcticament desconegut a Espanya fins fa relativament poc, ara és un problema molt seriós a salut pública. Hi ha algunes estadístiques que ens diuen que fins a un 40% dels nens poden tenir obesitat o sobrepès, que això és molt.
40%? Eh? 40%. Això és molt, realment.
I com... Quina eina tenim nosaltres per intentar revertir aquesta tendència, evidentment, ensenyar als nens i a les seves famílies com es menja. Aquesta és una feina que s'ha de fer a les escoles.
El mal,
i a les famílies, evidentment.
El mal d'amors, és a dir, els problemes emocionals, ja que parlem del cor, aquesta part més simbòlica que vinculem al cor, com és tota la part emocional, d'alguna manera, aquest tipus de problemes això, emocionals intensos a la vida afecten també el cor en el sentit biològic?
Sí, segurament sí, segurament sí. En aquesta societat que es basa en alguns valors qüestionables, no? Segurament l'estrès juga un paper important. No?
Però en tot cas ho traduiríem a estrès, no tant com
sí.
a problemes emocionals, sí, sinó l'estrès derivat d'aquest no sentir-te gust, d'aquest estar enamorat o desenamorat, totes aquestes, l'estrès que genera aquestes situacions en la vida quotidiana. Per
exemple, exacte, jo crec que aquesta sensació de l'èxit és necessari, no? Bueno, jo crec que el nostre expert de coaching potser podria dir-ho millor que jo, no?
Ja.
Però jo crec que sobretot es tracta, no?, de la gestió, no?, de les emocions, no?
Doncs anem a descobrir també més coses vinculades a aquesta marató de diumenge, perquè em sembla que la Martina ens té aquí preparat un llibre.
El llibre.
Però abans, no un, no.
El llibre.
El llibre. Però abans, mail i telèfon de contacte.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Doncs descobrim aquest llibre de la Marató, Jo estimo la Marató, surt a la portada, i amb lletres ben grosses, Malalties del cor. Què n'hem de dir d'aquest llibre? Martina, nostra assessora editorial. Vinga.
Aquest llibre s'ha fet, com cada any, és un llibre que s'ha fet expressament per la Marató. Uh-huh. Aleshores, habitualment el que es fan aquests llibres, ho explico perquè a vegades la gent no desconeix. Coneix molt el disc, però en canvi el llibre no es coneix. Uh-huh. O sigui, el que s'ha fet és contactar doncs, amb uns 10 autors i uns 5 il·lustradors, i estem parlant d'autors com l'Elsa Ponset, com la Rosa Regàs, com la Maruja Torres, el Gaspar Hernández, uh-huh. O sigui, autors de primera línia, i després il·lustradors com el Perico...
Pastor,
la Paula Bonet, l'Eva Armisen, que també són il·lustradores que en aquests moments doncs, són molt reconegudes, i se'ls demana a tots ells, que en el cas dels escriptors, que escriguin un relat vinculats a les malalties del cor, o al cor. Uh-huh. O sigui, l'encàrrec és escriviu algun relat vinculat al cor, que tant pot ser parlant de sentiments, encara que el doctor digui doncs, que no, però...
L'estrès dels sentiments.
Els escriptors són escriptors, i aleshores se'ls ha de donar
els
llicència.
Poetes, una mica de... la lletra surt del cor, eh?
Sí, clar, aleshores ja saps tu que la cosa d'amor tira molt, no? Inspira. I aleshores se'ls demana això. Clar, en el cas d'escriptors, aquí, per exemple, doncs, el Gaspar Hernández, que no és tan escriptor, diguem, però sí, també
periodista,
és divulgador
això, sí.
Ell ha escrit uh-huh. sobre un cas d'una persona afectada per la malaltia del cor. Uh-huh. Després, l'Enric Calpena, que és historiador i periodista, també doncs, ha escrit un cas real, no?, d'una història d'un soldat que es va enamorar del seu gos, enamorant el sentit d'estimar. Uh-huh. Però que estaven tot el dia amunt i avall junts a les batalles. Uh-huh. Després, doncs, la Elsa Ponset doncs, parla, per exemple, de les definicions que s'han fet de la paraula cor al llarg de la vida, des de diferents vessants de la medicina, de la psicologia, no?
Uh-huh. És més divulgador,
exacte.
El de l'Elsa Ponset, probablement, bueno, és més divulgador, no, dic, probablement, sí. No ho dic, però perquè l'he llegit, i sí. És més divulgació,
sí.
En aquest cas, doncs, també, sí. Des d'aquesta perspectiva que tracta ella normalment, però d'altres són de ficció, també.
D'altres són de ficció, o sigui, uh-huh. Després de ficció, doncs, hi ha el del Vicenç Pagès, que és divertidíssim, que és d'un professor, no sé si l'has llegit, Oriol.
Aquest no.
Doncs llegeix això, perquè és molt
divertit.
Jo me'n
vaig anar cap a aquests de divulgació,
jo crec que el doctor Alessandro també li farà molta gràcia aquest, perquè és d'un professor que fa una conferència en un congrés de cardiopaties o de cardiologia i comença, espera que el tinc senyalat, perquè, bueno, a mi em fa riure molt. Passa que, clar, no es pot llegir, no? Però diu, per exemple...
Un trosset.
Sí, diu... diu, de tots els òrgans que posseixen els éssers humans, el cor és el que combina les prestacions més funcionals. Llavors diu, és transportable, és transplantable... és capaç de realitzar moviments autònoms. Tot això té explicacions i va fent referències a cançons que afirmen això, no? Diu, per uh-huh. exemple, Joe Cocker doncs, deia Unchain My Heart, no? Bueno, no? Aleshores va posant exemples de coses, diu, et pots fer servir de caixa forta pels sentiments, pot emetre sons intel·ligibles, és l'òrgan encarregat de memoritzar textos, no? I fa referència a una cançó que ho diu... Bueno, molt divertit.
És allò que dèiem abans, que sí. La paraula cor dona molt
dona
de si.
Molt
dona
de
molta
si.
Corda.
Sí, després hi ha com es diu, l'Enric Pardo també fa un relat, que és un periodista del Terrat i també treballa a TV3, fa un relat d'una parella que es vol separar i aleshores l'àvia, que...
Clitxa,
fa veure que té un atac de cor per salvar la parella. I és boníssima,
aquí ficció, també.
Aquí
ficció,
ficció,
no?
Ficció, sí, sí. I, bueno, jo el que vull... després, això, no? La Elsa Ponset, per exemple, diu una cosa que no sé si la recordes en lectura, que diu... Els batecs del cor són similars al codi Morse.
Sí.
I aquests missatges reflecteixen el nostre estat emocional, no? O sigui que... bueno, aquesta és la seva...
Què diu?
Sempre quan siguin rítmiques, per això.
Sí.
Aquesta...
que no,
siguin
clar,
tot,
que deia,
o tot punts
no,
del... o tot ratlles, eh?
Igual, sí. Rítmiques, si no, és un missatge de pànic, no? Igual, no?
Exacte. Clar, exacte. Aleshores, amb això ella diu que això et dona una miqueta. I bé, el que vull dir és que després de les il·lustracions també han estat... encarregada d'expressament per aquest llibre. Tots són inèdits, i totes les, tant els relats com les,
sí, que no
com
és
les il·lustracions.
No és un refregit de trossos de coses que...
No, no, per això, és que vull, vull que la gent entengui que està...
Que hi ha un treball...
Superfet expressament per... I a més, també, amb la intenció que aquests relats distreguin a la gent i siguin...
Amens.
Siguin no amens sigui. I siguin frescos, siguin positius. Siguin, no, que la gent no s'espanti, que no trobarà, no acabarà amb la lectura trista ni enfonsada, que al contrari, que tenen un aire molt, molt entranyable i molt maco.
On es pot trobar aquest llibre, saps això?
Es pot trobar tot arreu, té el mateix preu que el disc, bueno, que el CD, que són 10 euros. Tot
la portació,
és una manera de fer una aportació.
És una manera més de fer una aportació.
L'aportació va directa, vull dir, la gent que ha participat en això doncs no ha cobrat, ha sigut totalment voluntari, com en tot el que s'està fent. I està doncs, als grans magatzems, està tot arreu. O sigui que...
Doncs el llibre de la Marató, eh? Jo estimo la Marató de TV3, Malalties del Cor, a més amb aquest cor... amb aquest cor biològic, que hem canviat aquest I Love, del nord-americà, l'han canviat per aquest cor biològic, aquest cor de debò.
Sí.
Molt bé, doncs anem a escoltar publicitat, i el Jordi, també el nostre coach, ens diu a veure quina cullerada hi posa aquest tema de les malalties del cor.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Doncs el Jordi... Vinga. El Jordi, que també és esportista.
Sí. Ja estava jo aquí escoltant molt el doctor Alessandro. Mira, a l'hora de compartir o relacionar una miqueta el tema del coaching i malalties del cor, clar, de sobte dius...
Dius, ara com ho lligo,
això? Escolta millor el doctor Alessandro, que ho farà molt millor. Però què us puc compartir? Mireu, ho enfoco d'aquesta manera. Ja sabeu que l'objectiu del Coach Life és l'acompanyament, és encaminar, o és facilitar un camí perquè l'altre es descobreixi. Doncs aquest camí, per exemple, com tu has dit que jo sóc esportista, ho podríem associar a que és una marató. És a dir, que el meu punt de partida, que us vull compartir, és tots tenim la nostra marató particular. Vale? És un caminet que tenim i el podem... Ja que ens ve...
No cal fer-la corrent, per això, no?
No cal
fer-la corrent. Podem anar una mica més
podem
a poc a poc.
Caminar, aturar-nos, anar cap enrere, endavant. Vale? Llavors, on vull anar? Doncs hi ha gent que es prepara a maratons, és cert, o mitja maratons o curses, fan una preparació, que seria com una prevenció també del que hem estat parlant de les malalties de cor. Llavors, on és l'objectiu? Com a acompanyant de vida, allò que he observat més, que ens uneix, és que som arquitectes del nostre camí, de les nostres fites, de la nostra marató. És a dir, som responsables del que ens pot anar succeint a la nostra vida. Llavors, per fer un com o per compartir-vos un com, se m'han ocorregut quatre reflexions per compartir.
Vinga, anem per la primera.
Llavors, per viure aquesta marató particular, en recorda't, el primer de tot, la primera reflexió, som éssers particulars. No som uns patrons, uns motlles on hem de ser, pensar o actuar com tothom. Que això a nivell de la malaltia de cor és aquell motlle que podem tenir nosaltres. La nostra particularitat, ja sigui congènit, ja sigui hereditari, ja sigui... Tot això ho sabria explicar molt més, però l'essència és som particulars. Per tant, ha de ser reconeguda, conèixer-te, i ha de ser acceptada, que això és digerir-lo. Serien dues coses diferents. Un és el coneixement i l'altre és quan hi ha un coneixement ho acceptes o et costa digerir. El segon punt que vull compartir, decideix. Perquè com a arquitecte, com a un maratonià de la teva vida, igual que decideixes quines sabates et compres, quina preparació fas, si al quilòmetre 9 augmentes una miqueta, mires el rellotge, i això ja, que hi ha un moviment runner i que molta gent està posat en aquesta moda de fer maratons o mitges maratons, decideix, estan decidint quines bambes es compres, quin xandall, doncs decideix en la teva vida. El què? Cuida't a tu, decisions sanes, decideix per aprendre, per l'alimentació, per la prevenció...
Decideix si compres números o no compres números.
Exacte, estàs decidint, i ara que justament ve un moment de comprar loteria, compra una loteria sana, perquè si no pots provocar, podries provocar, sí que entenem, i hem viscut casos de gent que per molt que provoca i tanteja la sort, podríem dir, doncs, bueno, pot viure una vida que dius, mira, he fumat, he fet algun desajust a la meva vida i he viscut molts anys. Però no ens hem de centrar en exemples d'altres persones perquè és el seu cas, és el punt 1, un cas particular. No ha de ser un motlle de repetició. Per això hem de decidir...
Jugaven amb la seva particularitat.
Exacte, i el nostre cos l'hem d'escoltar molt. Uh-huh. Un altre punt importantíssim, que aquest el treballa molt el món del creixement, creu en el canvi. És a dir, una malaltia com el cas de la lluitadora Júlia, uh-huh, han cregut en un canvi que els ha suposat una nova realitat, en una nova estabilitat de vida. Doncs com a persona hem de recordar-nos d'Heràclit, res roman, tot flueix. Uh-huh. Hem de recordar-nos que hi ha la possibilitat del canvi, de l'evolució, de l'aprenentatge. És com també ens ha compartit que una persona pot tenir un infart, tu decideixes si tornar a fumar. Tu decideixes, com a arquitecte de la teva vida, què fem ara amb aquesta nova situació. I per això
si
està bé...
Si canvio de loteria o continuo comprant els números per la
mateixa. És que jo
no
puc deixar de fumar mai. No és cert. Ara, que és un esforç, que potser necessites acompanyament, medicació, doctors... Bueno, doncs per això existeixen aquestes persones, uh-huh, per intentar facilitar aquest acompanyament. I el quart, clar, també ve molt amb l'ocasió, estimat. És importantíssim que una persona s'estimi a un mateix, aquest autoconeixement, aquesta connexió amb la teva integritat, particularitat, i estima la vida, estima els altres. També quan parlem de malalties del cor i veiem el logo del cor, doncs ja ens suggereix una miqueta la nostra ment i emocions què és un cor. Quan parlàvem ara d'aquests temes, no?, els desamores i com es pateix, doncs ens hem d'estimar i hem d'aprendre. Podríem anar llavors cap a la 3, 2, 1. I com puc aprendre a estimar-me? Yep. En recorda't que hi ha un canvi, pots decidir per tu i ets particular. I ets jo crec que amb aquestes quatre gotetes...
Has fet una... Hem fet un... Ara ho has arrodonit. Ha sigut una marató que hem tornat al mateix lloc.
A la
anem
sortida.
Amb espiral, anem creixent
amb
espiral. I
així és la vida,
no?
Que tenim petites maratons.
Fantàstic, fantàstic,
molt
Jordi.
Molt bé, Oriol.
M'agradaria que el doctor, abans d'acabar el nostre programa, estem ja a la recta final, però ens digués també en quin moment... Anava a dir, ens podem espantar, no cal espantar-se, però en tot cas, quins símptomes ens han d'alguna manera d'alertar en un cert moment i fer actuar i posar-nos en situació referent a tot això del cor, no? Per allò que dèiem de, bueno, a vegades podem anar contra rellotge, no? En el cas del cor, quines coses hem d'observar per dir en un cert moment, compte que això podria ser alguna cosa del cor i he d'actuar ràpid.
Bé, jo crec que, primer, ningú ens coneix millor que nosaltres mateixos, no? Llavors, nosaltres hem d'aprendre a reconèixer quan no ens trobem bé, no? No hem de minimitzar, no hem de infraestimar els símptomes. En el cas del cor, els símptomes principals poden ser, per exemple, l'angina de pit, que és aquest dolor opressiu que es nota moltes vegades al centre del tòrax, de vegades irradiat als braços i al coll, així. Aquest és un símptoma que, si el tenim, doncs hem de pensar que podria ser un infart, que si després no ho és, fantàstic, però si en el cas de que potencialment pot ser un infart, és millor trucar al 112 i posar tota la maquinària en marxa. Aquí a Catalunya tenim una maquinària que funciona molt bé per aquestes ocasions, que és el sistema del codi infart, un sistema tremendament exitós que ha resultat en una reducció de la mortalitat de l'infart aquí a Catalunya.
Perfecte, doncs amb això prenem nota, sobretot aquest 112 que ens ha de poder servir com a resposta en un moment determinat per qualsevol dubte d'aquest tipus. Doncs amb això hem arribat al final del programa, anem a veure com responem a aquella pregunta inicial, com prevenir les malalties del cor.
Batec a batec, el cor camina per la vida. Fidel cada dia amb nosaltres és un motor del nostre cos. El cor balla, sincronitza amb els nostres òrgans, cervell, emocions... Aquesta màquina complexa cal cuidar-la, estimar-la. Fer esport, practicar activitat física adequada per cadascú ens farà cuidar el nostre cor. Gestionar emocions, aprendre a cuidar-se, escoltar el cos... Els avenços estan presents perquè el nostre cor bategui. Ara cal que cadascú modifiqui hàbits si no són saludables. Alimentar-se bé, no fumar, activitat física, gestionar emocions... Amb tot això, us hem acompanyat avui al De Cap i de Cor.
Caram, caram, Jordi. Això és comprar un número, però per la salut.
Per la salut, clar que sí.
Moltes gràcies, Jordi.
Molt bé, Oriol.
Doctor Alessandro Sionis, director de la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Martina, fins la propera.
Moltes gràcies.
Jordi Carretero, des de Control de So, gràcies també. Adéu-siau i fins el proper dimecres. Tornarem a ser aquí a les 8 del vespre, De Cap i de Nou.